El debat a la porteria del Centre d'Esport Sabadell està servit.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Arribem a l'equador de la setmana, dimecres 22 de gener del 2025. Entre l'arribada de David Movilla i l'interinatge de Conrad García, segurament ha passat una mica per alt, o no s'ha comentat com toca, una de les grans decisions que va prendre el tècnic del filial a la Dani Jarque, situar José Ortega a la porteria en detriment de Gianni Cassaro, que fins ara havia jugat les 18 jornades anteriors. La decisió a la Copa Catalunya dies enrere, a Terrassa, era del tot lògica, però a la Lliga va sorprendre relativament, sobretot per aquesta condició d'intocable fins al moment de Gianni, a qui poc se li pot retreure. Però és que el Sabadell tenia i té un porter de plenes garanties a la banqueta, i l'ex del Badalona Futur, que ja havia deixat alguna pinzellada a l'octubre, ho ha demostrat en aquests dos partits. És un perfil de porter diferent. A Gianni, més segur, segurament, amb pilotes aèries, i aquí també li costa ben poc sortir de sota de la seva porteria. Ortega convenç, o ha convençut, i ara la pregunta és: què farà David Movilla?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De moment aquesta pregunta la deixem oberta fins diumenge, fins al partit contra l'Andratx. Avui tenim el control de so al Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça s'ha classificat directament pels vuitens de final de la Champions gràcies a la miraculosa remuntada d'ahir al camp del Benfica. 4-2 perdia l'equip de Hansi Flick, que va acabar guanyant amb un gol de Rafinha en el 96. També ahir l'Atlético li va remuntar al Bayer Leverkusen a casa amb un doblet de Julián Álvarez. Avui a les 9 se la juguen el Girona, sobretot, i el Real Madrid. Els de Mitchell visiten el Milan a San Siro, mentre que els blancs reben el Salzburg. En bàsquet, la penya pràcticament està fora de l'Eurocup amb la derrota 86-100 contra el Trento. Els verdinegres haurien de guanyar els dos partits que li queden i esperar resultats. I a l'Open d'Austràlia de tennis, avui s'han classificat per les semifinals Ben Shelton i Jannik Sinner. Demà, a 9:45 del matí, hora d'aquí, busca el passi a la final Paula Badosa davant la número 1 del quadre Arina Sabalenka. I avui tenim tot això.
Comenta la recepció.
Tindrem d'aquí a 9 minuts la roda de premsa de José Ortega, precisament del porter del Centre d'Esports Sabadell, una nova secció d'entrades històriques amb el Miquel Cirera, i després tenim waterpolo, tenim tenis taula, tenim squash, vòlei, bàsquet i molt més.
La notícia curiosa.
Ho explicarem per aquells qui no la toquen, com l'Adrián Arroyo. Diumenge es jugava un Bills Ravens per accedir a les semifinals del playoff, podríem dir, de la Lliga de Futbol Americà, de l'NFL dels Estats Units. Amb 27-25, Mark Andrews, jugador de Baltimore, no va atrapar la pilota en una conversió de dos punts que hauria empatat el partit, i això va fer que es classifiqués Buffalo. Doncs la Bills Mafia, com es coneix a l'afició local, va mostrar el seu suport amb el jugador visitant, recaptant més de $48,000 per la seva organització benèfica, que busca millorar la vida de les persones amb diabetis de tipus 1. Espero que s'hagi entès.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Orient Rijeka Karlovac 1919, amistós a terres croates, que arrenca a partir de les dues.
I a les xarxes socials?
Hem rescatat avui un fragment de l'entrevista de l'exarlequinat Pedro Capó al canal de Twitch del periodista José Carrasco, explicant, atenció, una anècdota sobre l'any de segona aquí a Sabadell.
Hubo una vez un club que me dijo: Pedro, pon la cantidad. Y yo dije: no voy a poner la cantidad. Mercado de invierno de cuando yo estaba en Sabadell en segunda división. Pedro, pon una cantidad y ya está, y vienes. Yo dije: no voy a poner cantidad, que si la pongo y me la dais, tengo que venir. Yo no quería irme de Sabadell, primero estando en segunda división. Estaba en segunda división, lo que me ha costado llegar a la segunda división, que hasta los 29, 30 años no he llegado. Ahora quiero disfrutar.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui acabem felicitant. Aquest fragment, per ser, el podeu recuperar al canal de YouTube del periodista José Carrasco. Com dèiem, avui bufa espelmes, una autèntica llegenda de l'Astralpul Natació Sabadell. Ara les files del Mediterrani es retira a finals de temporada la portera Laura Ester.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. You got me.
Pràcticament una i nou del migdia d'aquest dimecres 22 de gener del 2025 ens posem en marxa en aquest tercer Hotel Suís de la setmana. Avui el Centre d'Esport Sabadell, que ha començat a preparar aquest compromís de diumenge a les 12 a casa davant l'Andratx, en el que suposarà també el debut de David Movilla a la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. El de dilluns, la primera sessió que va dirigir el tècnic basc, podríem dir que va ser una sessió de costellada, si m'ho permeteu dir així, perquè al final no deixava de ser un entrenament de recuperació pels titulars a la Dani Jarque. Per tant, avui sessió de ple dret, ja amb les idees del tècnic de Baracaldo damunt la taula. Anem fins allà, fins a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pau Ituri.
L'entrenament al costat, no? A Olímpia.
A Olímpia.
Si no ens vas enganyar ahir.
Bé, si no ens van enganyar nosaltres, anem a dir-ho així. No. De moment el plàning s'està complint sobre el guió previst.
I a tot això, ho dèiem, avui sí, primer entrenament amb cara i ulls, anem a dir-ho així, de David Movilla, com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, ho explicàvem. Dilluns va ser aquesta primera presa de contacte del tècnic biscaí amb els seus jugadors, però venint de partit és el típic dia de recuperació pels jugadors titulars, pels que han tingut més minuts en el partit anterior, és a dir, en aquest cas a la Ciutat Esportiva de Niharque. Per tant, el grup es va dividir en dos. De fet, els titulars van fer res, qüestió de 15-20 minutets damunt la gespa i de seguida ja van marxar per completar aquell entrenament al gimnàs. Els que es van quedar són els jugadors que menys minuts van tenir o directament no havien jugat contra el filial espanyolista, i avui sí, després de la jornada de descans, doncs avui, com diem, de ple dret ja aquest entrenament amb tot el grup i amb tots els que són disponibles per David Movilla de cara al partit contra l'Andratx d'aquest pròxim diumenge.
Epa, la porta.
La porta és que es tanquen.
He deixat la pregunta oberta, Sergi, fa qüestió de 5 minutets. Què farà David Movilla amb la porteria aquest diumenge? Segurament no sortirem de dubtes fins diumenge mateix, a les 11, quan es conegui l'alineació del tècnic. Tu et mullaries?
Sí, home, mullar-se és gratuït, no? Sí. Ara mateix no ens hi juguem res, doncs sí. Jo crec que no hi haurà canvi respecte al que hem vist en els dos últims partits. O sigui, si la meva aposta és que José Ortega serà el titular diumenge contra l'Andratx. No tinc informació, també t'ho dic, és una intuïció pura i dura.
Fa aquesta sensació, si més no, però ha estat un dels protagonistes, va ser un dels fets més destacats de l'11 de Conrad García a la Dani Jarque. Ho dèiem al principi, entre l'arribada de Movilla, aquest interinatge també del Conrad, potser no se n'ha parlat prou, però després de 18 jornades...
Anirem abans d'hora, sí, deixem tots.
Doncs després de 18 jornades amb Gianni Cassaro sota pals, li va arribar el torn a José Ortega, i la veritat que més enllà del gol d'Omar Sadik, en què no va poder fer absolutament res, perquè va ser un autèntic obús, va donar aquesta seguretat, o va transmetre seguretat, si més no, la porteria del Centre d'Esport Sabadell.
Veurem. Mira, de fet tindrem l'oportunitat de preguntar-li ara mateix a un dels implicats en aquesta història, en aquest dubte, en aquest interrogant encara em posaves damunt la taula, i ja baixant les escales que donen accés des del vestidor fins a la sala de premsa Miguel Quereda, José Ortega, doncs... el porter del Centre d'Esport Sabadell, avui protagonista en aquesta roda de premsa habitual dels dimecres, ja el tenim aquí. I preparats ja per escoltar-lo, per tant, tan bon punt segui, començarem amb ell.
Som-hi, doncs a punt d'escoltar el protagonista, el guardià sota pals del Sabadell en els últims dos compromisos, tant a Terrassa com al camp de l'Espanyol B, saldats amb victòria.
Vale, doncs comencem la roda de premsa, Sergi, com vulguis.
Sí, José, bona tarda. Et preguntava fa una setmana just a Terrassa si l'arribada d'un nou entrenador obria un nou escenari, noves possibilitats. La veritat és que les possibilitats o el nou escenari van arribar diumenge. Gairebé et repeteixo la pregunta. No sé si és un partit de zero, si et veus amb un punt d'avantatge, i també les primeres sensacions que tens o que teniu, però a títol personal, amb el nou entrenador.
Bueno, jo el que vaig dir, al final... partint de zero amb el nou entrenador i predisposició màxima meva a tenir el meu millor nivell, a la meva millor versió, a portar el que el míster vol i res, a predisposició màxima.
Et arrossegant alguns problemes físics. Com es troba ara ja?
La veritat que bé, ha sigut un treball difícil perquè jo soc un jugador que sempre intenta estar al màxim nivell i predisposat i no m'agrada retirar-me del grup i sí que és veritat que vaig tindre uns problemes físics. Es van empitjorar perquè jo volia estar i al final vaig tindre que apartar una miqueta perquè si no podia fer pues, més mal del que tenia i va ser la millor decisió perquè ara estic molt, molt millor, el peron m'ha anat bé i el que era les molèsties ja no estan. A nivell de cap sempre em considero un jugador fort i que això no em podia condicionar. I el meu objectiu era tornar bé, amb zero molèsties, i res, no m'esperava aquest inici, no? Però bueno, la veritat que molt content de portar, d'estar en el camp, perquè tots els jugadors volem estar, no? Agustament, i res, content.
Queden dies encara, el míster acaba d'arribar. Si ha parlat amb ells, amb els dos porters, de les seves intencions i si ells es veu titular.
Jo em veig amb confiança. Jo arribo amb confiança màxima per jugar i el míster és el que decideix. Jo vaig jugar el dimecres, em va tocar jugar a la Lliga en un moment complicat i la meva intenció era sumar, era fer el millor possible i res, la veritat que a nivell col·lectiu molt positiu, a nivell individual positiu i content, i la veritat que, bueno, que aquest cap de setmana, que jo sempre sóc dels que pensa cada dia a dia, entrenar bé, estar bé, analitzar els rivals i preparar el millor partit per si et toca jugar, pues, intentar fer-ho pues, lo millor possible.
Torno gairebé a la primera pregunta, la segona part de la primera pregunta, una mica sí, la sensació que ha transmès aquestes primeres hores de David Movilla i sobretot amb quina idea arriba, si us l'ha plasmat ja, venint d'una setmana estranya, amb el canvi, amb el Conrad, ara amb el nou míster, quina idea aporta en aquest sentit del nou Sabadell, si és que varia molt?
Bueno, ell, com ha vingut en un tram que hem fet un canvi radical a nivell de tot, ell ha vist que hem canviat, que no vol canviar el que funciona, ha vingut sobretot els primers dies a observar, sobretot els jugadors, a analitzar molt l'ambient, l'energia, ell creu molt en la força del grup i la idea la té clara. Si és veritat que aquests dos dies no ha volgut canviar molt la dinàmica, que era perquè ell ho ha dit, que seria un error, no?, que vinguéssim d'una energia i uns dos partits molt, molt bons del grup i demà, en principi, donarà el pas endavant en el grup.
La posició del porter sempre és molt particular perquè juga així i l'altre no pot jugar. Com ha viscut ell els mesos d'haver estat a la banqueta esperant que arribés aquesta oportunitat i ara amb aquestes ganes un cop arriba l'oportunitat?
Bueno, sobretot a nivell mental, porto anys en això, si és veritat que potser abans em podria perjudicar, però jo sempre m'he considerat una persona i un jugador fort mentalment, sempre m'he refugiat en els entrenaments i sobretot que no afecti, no? A sumar, sempre he dit que des de fora també es pot aprendre i observar i intentar que quan et toqui entrar, si et toca entrar, pues, o millorar o intentar fer-ho del millor possible. I sobretot és molt mental. Al final, a nivell físic, i la confiança, sobretot. La confiança va arrel del nivell mental que tu tinguis, ser fort i quan et toqui entrar, el que he dit, estar tranquil, per això t'ho dona també els anys i confiança. Al final, determinació i confiança en un mateix i tenir clar pues, bueno, que l'objectiu de tots i quan tens l'oportunitat, sobretot, aprofitar-la.
Hi ha hagut un canvi a l'equip.
Sí,
aquestes dues victòries del derbi i la de l'Espanyol B. Si afronten diferent el partit com el de diumenge contra l'Andratx.
D'una setmana que bueno, comencem un dilluns dur, no? I Conra que entra al vestuari i la veritat que sí que és veritat que entra amb molt bones intencions, ens fa que l'equip, no sé, hi hagi una altra energia, el canvi d'un entrenador sempre sent injust o just amb la dinàmica o el que sigui pues sempre agita una miqueta el vestuari i sempre pues, tens parteixes de zero, no saps com el que trigarà, no? En estar, però sempre el jugador pues, fa com un reset i intenta pues, posar-lo, és una miqueta injust, no? Perquè això ho podies haver fet abans, no? Però sempre els canvis així pues, són com, no? Que ho veus i el jugador pues, posa tota la de la seva part. O sigui, és veritat que contra que, no sé, ha tingut una forma d'expressar-se i d'arribar als jugadors, sobretot als joves, que ha tingut, i res, ha sigut pues, positiu.
Sí, et pregunto per l'Andratge, en concret d'aquest equip. És evident que si agafem precedents de la primera volta, ja ho hem parlat en alguna ocasió, pensaríem que això pot ser poc menys que un passeig i que només que vigilem els corners ho tindríem fet. Clar, feta la broma fàcil, és evident que és un equip que ha millorat molt d'aquella sensació que ens va deixar a la tercera jornada. I no sé si tens la sensació de que és més perillós del que pot dir fins i tot la classificació ara mateix.
Sí, perquè mira, veníem de casa, no? El primer partit a un Torrent que és molt similar, de pilota parada, equips que són molt, molt tancats, molt partits que tens que, com dic, masticar, i tenir molt en compte perquè al final no necessiten molt per fer-te una ocasió. Són molt perillosos a les transicions, pilota parada, ja ho van demostrar a l'anada, però amb els partits que estan jugant, equips de dalt s'estan deixant molts punts amb ells i hem d'anar molt en compte, sobretot fer un bon partit a casa, tornar-li l'alegria a la gent, enganxar-nos amunt, sobretot crec que arribem en un bon moment i sobretot pues, el que he dit, donar-li un bon partit a la gent, aprofitar aquest partit i sobretot tenir molt en compte aquest rival perquè que no ens deixem enganyar amb la classificació perquè són bons jugadors i com he dit abans molt transiten molt i amb pocs tocs arriben a l'àrea i sobretot a pilota parada.
Quanta importància pot tenir per tot el context el fet de que sigui el primer partit de David Movilla, que venim d'aquesta sensació positiva que va deixar el partit a Sant Adrià? Importància del partit del diumenge.
Perquè al final vam trencar una mala dinàmica de sensacions i de punts. Bueno, primer vam començar amb una dinàmica, no, una victòria, encara que no et juguis 3 punts, però tornes a guanyar el dimecres i sobretot que és l'exigència. Vens de guanyar fora i nosaltres l'exigència és pujar, tornar a posar el Sabadell on li toca. I de quina millor manera que fent dos victòries consecutives, sense la pressió, sense l'ansietat, però amb un bon partit, serio, i sobretot és important més que res per tema classificació, també les sensacions, però que està ben trencat, no confiar-nos de que venim de remuntar un partit, que és el que he dit abans, que és un equip, jo crec que molt dur i molt fotut, i que serà un partit llarg i que tindrem que picar pedra.
Sí, jo vull fer una més com a nivell molt global, veient aquesta sensació recuperada, és cert que l'equip l'ha recuperat a Terrassa i l'ha recuperat a Sant Adrià. Queda el repte de fer-ho també a casa, on sembla que, bé, els números així ho diuen també, i la sensació li costa, és com si l'equip no estigués tan còmode com a vegades ho ha estat a domicili. No sé si és un punt de treure't obligació, de treure't pressió, de treure't l'ansietat fins i tot.
Sí, al final a casa sí que és veritat que on hem fet els millors partits han sigut fora, però no sé, no sabria dir-te. Al final l'equip és el mateix, intenta fer el mateix partit, però sí que és veritat que a casa ens falta aquest puntet que si volem estar a dalt tenim que fer-nos força a casa, a nosaltres amb la nostra gent, i el que t'he dit abans, aprofitar aquesta dinàmica i donar-li aquest partit a la gent i enganxar-nos una altra vegada i fer-nos aquí molt forts amb nostra gent, que la veritat que quan hem fet bons partits a casa s'ha notat que un equip dur, amb la gent que apreta molt, que això ens fa molt, ens dona molta força i ens fa un equip fotut.
Doncs ara sí, fins aquí la roda de premsa de José Ortega, protagonista avui a Miguel Quereda, previ a aquest partit, avui Turi, davant del Club Esportiu Andratx, el proper rival que ha de visitar el temple. Diumenge al migdia, recordem, en horari matinal, per allò de ser un conjunt balear, el que visita l'estadi Creu Altenc per enfrontar-se i per debutar, en aquest cas a la banqueta local, David Movilla. Sens dubte, divendres els focus posats en ell en sala de premsa, diumenge encara més posats en ell, un cop segui per primera vegada la banqueta local del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs anirem fent bullir l'olla, d'aquí a diumenge, escalfant aquest partit davant l'Andratx, i ens quedem amb aquestes paraules també de José Ortega, de partida zero, diu, amb el nou entrenador, d'estar en predisposició màxima, i també amb confiança màxima, ha dit el de Castellbisbal, per jugar d'inici aquest mateix diumenge contra el conjunt balear i, per tant, acumular la seva tercera titularitat consecutiva amb el primer equip del Centre d'Esport Sabadell. Dit això, Sergi Garcés, no t'escapes avui de la pregunta, eh?
Quina d'elles?
Bé, tinc dues, però la primera crec que és més sucosa. Marcat què?
Doncs molta tranquil·litat. Molta tranquil·litat. Ens asseguren que abans de final de setmana ha d'haver-hi algun moviment ja, però de moment, si haguéssim de fer cas a com està avui el panorama per aquí, molta, molta calma. De fet, hem vist per aquí Juanma García, que sens dubte és un dels noms propis d'aquest mercat d'hivern. Hem vist Carlos Pérez, que podria, o de fet és un altre dels noms propis, i tots dos amb absoluta normalitat, com a mínim, de portes en fora, sent un mes, com ha de ser, fins al dia que s'arribi a algun acord i deixin de ser futbolistes del Centre d'Esport Sabadell.
A tot això, ahir no ho vam comentar, però al Sabadell se li ha escapat, anem a dir-ho així, se li ha escapat l'opció Marcos Méndez.
Sí, va ser un nom dels que va aparèixer en el seu dia, el jugador fins fa poc, fins fa unes hores, gairebé, davanter del Sant Andreu, fins ara, de l'Hèrcules, i ara sí, del Sant Andreu. Ja es va dir en un principi que el Sant Andreu havia apostat fort, molt fort per ell, i finalment han estat els quadribarrats els que han acabat convencent el futbolista africà perquè acabi anant al Narcisala. Per tant, no només no fitxarà pel Sabadell, no només no vestirà la samarreta arlequinada, Pau, sinó que d'aquí, què, un mes mal comptat,
sí,
el tindrem com a rival aquí a la nova Creu Alta. Bé, sí, el Xavi Molís, l'ex-arlequinat i tècnic dels andreuencs, decideix alinear-lo aquell dia o convocar-lo aquell dia.
Bé, sembla ser que un futbolista pel qual el Sabadell doncs havia traslladat una proposta, però realment ha entrat fort el Sant Andreu en aquest mercat d'hivern, i ens deien que la proposta que ha fet la direcció esportiva quadribarrada era, no sé si astronòmica, però unes xifres poc inusuals pel que fa a aquesta categoria.
Ho vam comentar un dia. És cert que ha entrat aquesta nova propietat d'un empresari japonès amb potencial econòmic, o com a mínim això és el que es diu, però ens asseguraven que la gran força que està fent servir el Sant Andreu i que estem veient en aquest mercat d'hivern, Pau, en bona part, ve de l'èxit que va tenir,
sí,
en quant al taquillatge
la seva eliminatòria de Copa davant el Betis.
Sí.
I que això li ha donat un repunt econòmic important pel conjunt barceloní, més enllà, no ho dubto, que la propietat, que la nova propietat també estigui fent aportació econòmica seriosa en aquest mercat d'hivern.
Bé, sí, i que també, al final, bé, porten ja un central que venia de Primera Federació, Sator de Yerimulla, un futbolista que venia de l'AUD Logroñés, l'exarlequinat Víctor Aliaga, han fitxat també Àlex Iglesias, que va marca l'altre dia el lateral esquerre, han donat de baixa uns quants futbolistes, per tant no sé si dona per tant una eliminatòria de Copa del Rei. Està clar que s'uneixen aquí els dos factors, el fet d'haver tingut aquest ingrés extra i d'haver arribat a aquesta de ple dret a aquesta propietat japonesa al club. Dit això, l'última, Sergi, a no ser que tinguis alguna coseta més des d'allà, però en les últimes hores també, així com a actualitat en clau Centre d'Esports, hem conegut el preu de les entrades del partit de Copa Catalunya de la setmana que ve.
Sí, tinc per cert tema de tocats i lesionats, també.
Ah, també?
Sí, res, molt ràpid, és una pinzellada molt ràpida per dir que Ton Ripoll avui ha fet alguna part de l'entrenament amb la resta del grup. Bé. Per tant, bones notícies en aquest sentit pel jugador de Santpedor. Sembla que ara ja sí, de manera definitiva, entrant en aquest tram final de la seva recuperació. Fins i tot ho dèiem ahir, Pau, que no és descartat que David Movilla pugui disposar d'ell i pugui fins i tot, depenent de com vagi el partit, donar-li alguns minuts perquè comenci a agafar ritme de competició. No així Albert Urriols, Urri, que també ho dèiem ahir. La cosa no és que s'hagi frenat, simplement ha tingut aquí un petit ensurt en forma de no cicatritzar bé la lesió muscular, i estem parlant de que Urri potser trigar un parell o tres de setmanes, ens deia, se m'està fent etern això, ara fa una estona quan parlàvem amb ell, i és obvi que segur que se li deu estar fent etern el fet de no poder jugar, el fet de no poder estar encara en dinàmica de grup, el fet de no poder tornar a trepitjar a terreny de joc. I dit això, qui ha donat avui el petit ensurt, re greu, sembla, i esperem que no sigui, però que ha acabat amb algunes molèsties la sessió d'avui, és Diego Cámara, el central nascut a Guadalajara. Ha rebut un petit ensurt a la zona del bessó i marxava amb algunes molèsties de l'estadi, marxava amb algunes molèsties de la nova Creu Alta, però, insistim, teòricament, ja saps que el club ara no informa de lesions, ni de temps de recuperació, ni de res, teòricament no hauria de tenir problemes. Però bé, això potser al llarg dels pròxims dies ho acabarem de desbrinar.
I ara sí, Sergi, entrades.
Sí, bé, al final no hi ha hagut molta sorpresa, no? Podríem agafar la referència dels partits de Lliga per dir allò de que el soci del Sabadell, òbviament, no pagarà per veure el partit de Copa Catalunya davant l'Espanyol de dimecres que ve. Un Espanyol, ja ho dic ara, si algú tenia mínimament dubtes i no vull tirar aigua al vi, molt descafeinat, sobretot perquè els de Manolo González tenen el Madrid per aquí al mig i segurament focalitzarà i molt l'atenció del conjunt espanyolista. Per tant, un Espanyol que vindrà amb un equip de moltes circumstàncies, però això no treu que al final veuràs a algun futbolista dels que està clarament en dinàmica no només de primer equip, sinó de ple dret a la primera plantilla. Dit això, doncs entrades prou econòmiques. Diria que el preu visitant són 10 euros per la zona visitant. El preu local, digue-m'ho tu si varia molt, però va des dels 5 euros pels més petits, pels joves, per dir-ho així, els 20 euros per tribuna.
Sí.
I en aquest barem es mouen, doncs em sembla que són 10 euros la lateral i el gol, 20 euros la tribuna, i com dèiem, em sembla que hi ha un perfil de joves, d'entrada juvenil, que em sembla que està a 5 euros.
Sí, a la meitat de preu. Sí, sí. Doncs aquests són els preus de les entrades pel partit que es disputarà d'aquí tot just una setmana, el dimecres 29, a l'estadi de la Nova Creu Alta, entre el Centre d'Esport Sabadell i l'Espanyol. També a mesura que s'apropi el partit sabrem com va aquest ritme de venda d'entrades. Ens deien també, Sergi, des d'altres clubs de futbol i futbol sala també, de Sabadell i de la comarca, que fins i tot el club estava allò fent crida i convidant altres entitats a venir a aquest partit entre el Sabadell i l'Espanyol, i que hi hagi color, hi hagi caliu davant el conjunt perico. Però bé.
Està molt bé. Totes aquestes iniciatives estan molt bé. També dic, i no vull ser dels haters que es diuen aquests casos, està bé que els que vinguin reconeguin que els arlequinats són els de casa. Sí, ja no, correcte, ho aprofitem correcte. Després i ens convertim aquí en anti-Sabadell, que alguna vegada ha passat.
Correcte. Res més, no?
Res més, com dic, molta calma per aquí.
Doncs demà més amb el Sergi Parc, tant de bo hi hagi una miqueta més d'actualitat i de suc pel que fa al mercat. Demà, per cert, escoltarem les paraules de Nico Del Monte, un exarlequinat que ha tingut en dues etapes a David Movilla com a entrenador al Zamora. Gràcies, Sergi, que vagi bé.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sintonia de la secció, d'aquesta secció de les entrades històriques que fem cada dos dimecres aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell amb el Miquel Cirera. Què tal, Miquel? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Venim de jugar ara fa tres dies a la Dani Jarque i amb aquesta excusa hem pensat que avui... Bé, quedava bé recordar quan el primer equip de l'Espanyol, no el filial, el primer equip, va actuar a Europa de local a la Nova Creu Alta. Va ser a l'estiu del 1998.
Exactament.
D'entrada, per què? Per què l'Espanyol va jugar la Copa Intertoto, a més, aquesta antiga competició, la Intertoto, a l'estadi?
Sí, bueno, va coincidir que va ser l'època que l'Espanyol va passar de jugar a l'estadi de Sarrià i jugava a l'estadi olímpic de Montjuïc. Llavors, es veu que s'havia de replantar la gespa de Montjuïc i... Bueno, comencem dient que el filial aquella temporada va fer la promoció d'ascens també a la Nova Creu Alta, pensant en la Copa Intertoto.
Que s'acostumessin a les mesures
sí,
de l'estadi.
Sí, perquè de fet l'eliminatòria Intertoto la van jugar bàsicament jugadors del filial.
De fet, hi havia també... Bé, hi ha una curiositat, que és que l'entrenador de l'Espanyol va ser Marcelo Bielsa, però en aquelles eliminatòries d'Intertoto que jugaven al juliol, ara explicarem una mica com van anar els partits, però l'equip estava dirigit per un home de la casa com era Paco Flores.
Sí, perquè ja et deia que bàsicament els jugadors eren del filial, la majoria.
Dit això, l'entrada que ens has portat avui és del 25 de juliol del 1998, horari 8 del vespre, una entrada senzilleta, no té massa, sí, massa més misteri. Com sempre, després les compartim també a l'Hotel Suís. Aquesta entrada, insistim, és del dia 27, perdó, del dia 25 del 7 contra l'Auxerre francès. És la tornada de la segona eliminatòria, ho poso aquí a l'entrada. Però, clar, abans hi havia una primera eliminatòria que també es va jugar a la Nova Creu Alta.
Exactament, va ser contra el Bobby Breno de la República Txeca.
En aquell moment Txecoslovàquia, fins i tot.
Sí, ja.
No s'havien dividit...
Encara no s'havien dividit,
la República Txeca i Eslovàquia. Però vaja, que aquell partit és el de l'Auxerre. Dos partits recordats per l'afició de l'Espanyol, per l'afició perica, perquè van anar prou bé aquí a Sabadell.
Sí, la primera eliminatòria venien de perdre l'anada 5-3... i van aconseguir a la tornada un resultat de 2-0 que amb el valor doble de gols a camp contrari va fer que classifiqués l'Espanyol. I contra l'Auxerre venien d'empatar 1-1 al camp de l'Auxerre i aquí a la Nova Creu Alta van aconseguir guanyar 1-0.
Doncs aquelles dues eliminatòries que van anar bé per l'Espanyol, després es van creuar davant el València de Ranieri, ja a Montjuïc, no a la Nova Creu Alta.
Ja es veu que la gespa ja estava en condicions i a part, també per l'aforament del camp, doncs van decidir jugar a Montjuïc i, bueno, i no els hi va anar tan bé.
He llegit algunes cròniques, van quedar eliminats, vaja. He llegit algunes cròniques que hi havia més o menys uns 3.000 pericos a la Nova Creu Alta.
Sí, més o menys, sí, sí.
Doncs aquella va ser la crida, no? L'afició que van aconseguir mobilitzar a l'estadi de la Nova Creu Alta. Alguns noms propis també, Miquel, d'aquells partits.
Sí, bueno, és que segurament és... En aquella època l'Espanyol segurament ha tingut un dels millors planters de la seva història. Jugadors molt... que després van arribar, la majoria van arribar a jugar amb el primer equip i algun inclús va ser internacional.
Em ve al cap el nom, aquí a Sabadell no guardem massa bon record, però el de Raúl Tamudo, que sobretot a la primera eliminatòria que comentàvem contra el Bobby, sí que va deixar una... va deixar empremta, va deixar un dels seus primers grans detalls amb la samarreta de l'Espanyol. Va marcar el 2-0 i va servir, evidentment, per passar a l'eliminatòria. Venia d'estar cedit a l'Alavés, Raúl Tamudo, i bé, al final doncs, se li recorda també aquell gol. Però clar, aquell equip també, Miquel, rep un nom, que és la Quinta de la Intertoto, l'Espanyol.
Sí, sí, sí. Efectivament, i amb jugadors molt, molt destacats, com a part de Tamudo, doncs podem parlar de Sergio González, de Capdevila, Soldevila, no sé,
sí, sí, Morales, de Lucas,
sí, 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 una bona fornada.
Hi havia un sabadellenc també a tot allò, a tot això, és que és Javi García.
Ah, Javi García, sí, Javi García Almendro.
Correcte, que avui, mira, el Sergi Garcés em recordava a la redacció que diu, jo és el millor jugador que he vist a l'antiga segona B. Ell va tenir la sort laboralment de coincidir quan era jugador de l'Hospitalet, sí. Javi García, i deia, és
molt bona tècnica,
un jugador que resolia els partits ell sol, sí, 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 al final un jugador que va fer carrera també a primera i a segona divisió.
I bueno, també tenien un que va passar per aquí, per Sabadell també, Jordi Capilla.
També.
Però bueno, aquest no va passar... No va ser tan destacat.
Hi havia Pedro Nieto, que ara és comentarista de partits de segona divisió, si no vaig errat. Com a mínim, quan el Sabadell jugava a segona a l'última etapa, ell els comentava, però bé, aquí queda aquesta curiositat, quan sí. L'Espanyol va jugar a la Copa Intertoto a la Nova Creu Alta. Algun detall més, Miquel,
sí,
que
bueno,
vulguis destacar?
Deia, la Copa Intertoto és una competició que va néixer l'any 1961. En principi va néixer al marge de la UEFA, i era molt popular, diguéssim, a l'Europa de l'Est i als països nòrdics, i en principi es va fer per continuar fent apostes. És molt curiós. O sigui, es feien equips que no s'havien classificat per competició europea, feien com una mena de competició a part de la UEFA, i s'anaven fent apostes amb aquests països, i bueno, i perquè, per exemple, el nom d'Intertoto, o sigui, Toto és, en molts països és les travesses, es diuen Toto. Per exemple, a Itàlia és el Toto Calcio, i Inter vol dir entra, vol dir és entre travesses, és el nom que li van donar. I després l'any 1995 la UEFA ho va fer oficial i donava, en principi el primer any em sembla que donava dues places per la Copa de la UEFA, sí. I ja l'any següent ja van ser tres places, que va arribar un moment que va ser una mica llaminer, perquè bueno, molts clubs van veure una manera de poder fer ingressos de diners que no s'havien classificat per competició europea, era una manera de poder entrar, i bueno, i això va durar fins l'any 2008, en què la Intertoto va quedar integrada amb la fase prèvia de l'Europa League.
I al final molts equips espanyols van haver de recórrer aquesta Intertoto, per classificar-se per la UEFA després de 3 o 4 rondes. Ara no hauria de tirar de memòria, però diria que la Intertoto potser el 7è, el 8è classificat de la Lliga,
sí,
era qui anava.
Sí, els que no havien aconseguit cap classificació per competicions europees, em sembla que eren, depenent de qui hagués guanyat la Copa, qui anés a la Recopa, en aquella època, pues seria el 7è, 8è, i molts clubs van veure una oportunitat de poder jugar a competició europea.
Doncs un partit de competició europea com el que es va jugar en el seu dia de la Copa de Fires a la Nova Creu Alta, aquell cop el va jugar el Sabadell davant el Bruges, estem parlant de 30 anys enrere, però no va ser l'únic partit de competició europea a l'estadi, també va haver-hi aquest partit de Copa Intertoto entre l'Espanyol i l'Oxer, segona eliminatòria, i abans davant el Bobby Breno de la República Txeca o de Txecoslovàquia, com apuntàvem abans. Un últim detall, Miquel, no sé si el tenies tu per aquí apuntat, però m'ha fet també gràcia, perquè al final la Nova Creu Alta és un estadi fetitxa per l'Espanyol. Dos anys abans d'aquest partit de Copa Intertoto, el conjunt perico es va classificar per una Copa de la UEFA a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Sí, sí, tenia el camp tancat per incidents que va haver-hi a Sarrià.
Incidents curiosos,
sí.
L'àrbitre Brito Arceo, que és un clàssic també,
Canari, sí, sí,
li va caure una mandarina. I per això van tancar l'estadi de Sarrià.
Sí, doncs van jugar el partit que els hi van tancar, van jugar a la Nova Creu Alta contra el Real Oviedo, si no m'equivoco, i van aconseguir matemàticament classificació per competició europea.
5-0 van guanyar aquest partit,
sí, sí.
Amb Camacho a la banqueta, i es van classificar a la Copa de la UEFA, un partit, per cert, que l'Espanyol, a l'entorn espanyol, és el partit de l'exili, és com se'l coneix, però que a més es va suspendre perdó, en un primer moment per una tromba d'aigua a Sabadell. Per tant, aquí queda aquesta curiositat amb l'Espanyol i la nova Creu Alta als anys 90. Miquel, gràcies un dia més. Ens retrobem d'aquí a 15 dies. Que vagi bé.
Molt bé, igualment. Gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això, a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, un minutet i seran 3:45, bloc poliesportiu a l'Hotel Suís. Avui tenim un altre derbi entre setmana a Terrassa, com el de la setmana passada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina de waterpolo. El Keio Natació Sabadell engega 8 dies molt exigents que el portaran a disputar aquest partit de Lliga a la ciutat veïna. També l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup, dissabte a la piscina de l'Ortigia Italià, i dimecres que ve un altre duel domèstic que, com el d'avui, també ha de recuperar domicili contra el Barcelona. El tècnic Quim Colet va un pas més enllà i engloba també la Copa del Rei, que es disputa a mitjans de febrer.
Les properes 4 setmanes, comptant aquesta, ens estem jugant molt en 3 competicions. O sigui, en 3 competicions molt importants. Els 2 partits de Lliga són fonamentals i claus per la classificació, diguéssim, de la Lliga regular. Ens juguem els vuitens de final de l'Eurocup, i l'última setmana que conto jo, d'aquí 3 setmanes, és la Copa del Rei.
Doncs molt abans. Aquesta nit es disputa aquest derbi que arriba en un moment de reentré progressiva, podríem dir, després de la Copa del Món. El Keio ve de guanyar 7-10 al Rubí i 4-16 al Catalunya i ha recuperat la segona posició de la Lliga gràcies al triomf del Terrassa en l'últim partit, 14-13, davant el CNB. Ara el club té un punt de marge amb el conjunt barceloní, que ha jugat un partit més, i 2 més que els agarencs, amb els quals Colet espera avui una autèntica batalla.
Els partits amb el Terrassa, independentment de la classificació d'un i de l'altre equip, independentment de que estiguis millor o pitjor, sempre són partits, diguéssim, molt, molt disputats, no? I espero això, doncs, un partit gens fàcil, en què el que sí espero és donar el millor de nosaltres, i aleshores, doncs, això ens pot donar, doncs, la victòria, que és el que volem aconseguir, no? Però sabent que no serà gens fàcil.
Doncs aquest derbi corresponent a l'última jornada de la primera volta de la divisió d'honor masculina i que s'hauria d'haver disputat al desembre arrenca a les 9 de la nit a l'àrea olímpica del Terrassa.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Canviem d'esport. En tenis taula, dissabte es disputava el partit de l'any, com l'havien anomenat a Can Llong, i la veritat és que va complir del tot les expectatives. Edu Gutés, allà hi va ser. Què tal, Edu? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pau.
A més, de forma imponent, perquè el Natació Sabadell es va imposar 5-1 a l'Hospitalet, que arribava líder invicte d'aquesta divisió d'honor, i després d'aquest triomf ho passa a ser el club.
I això que els d'Àlex Bocanegra els hi va tocar anar a remolc des del primer punt amb Héctor Saavedra com a protagonista. L'extremeny, tot i jugar a un gran nivell, no li van sortir les coses i va cedir el 5è joc per 2-3. A partir d'allà, el finlandès Mika O'Connor i Luca Kidacheli van capgirar les coses pels interessos del club, aconseguint un 3-1 i 3-0 respectivament, El mateix Saavedra va protagonitzar el partit de la jornada, culminant una remuntada en el quart duel i amb el 3-1 qui de Shelly i O'Connor novament van rematar amb solvència. Bocanegra deixa clar que són un equip més enllà de la taula.
Sobretot ha sigut amb l'Héctor, no? Que aquí sí que ha intervingut una mica el Xavi, que és el nostre capità. Jo crec que una cosa molt positiva que tenim a l'equip és que som un equip, ens recolzem l'un a l'altre, fem molta pinya, fora de la taula ja més que companys d'equip, sinó que és ja més amistats, i al final jo crec que això també ajuda a que els moments clau pues puguin sortir endavant o et puguis quedar enrere, no? Però al final jo sempre el missatge és el mateix, no? Que passi el que passi, estiguis bé o no estiguis bé, que et deixis la pell i que, bueno, i que el resultat serà el que sigui, no? Que som conscients que jo crec que no hem de renunciar mai a l'estil, no?
El club, per tant, es col·loca líder de la divisió honor per l'Avaraix, però empatat a punts amb l'Hospi després d'aquest inici de la segona volta. I ho fa amb l'objectiu del play-off gairebé al Sarró, perquè obre una escletxa de 8 punts sobre el quart classificat, que és les Borges. El mateix Bocanegra es mostra confiat de cara a mantenir aquesta ratxa, que és ja d'11 victòries consecutives.
Aquest era el partit més difícil que teníem tota la temporada, no? A dia d'avui. Nosaltres, hòstia, esperàvem una mica més igualat, entre cometes. Jo crec que ha sigut igualat tot i així, tot i el resultat. I, bueno, ojalà acabem la temporada sense perdre cap partit més, però, bueno, al final queda pràcticament tota la segona volta encara. Només hem jugat un partit de la segona volta i no sabem com ens depara, no? Al final també els equips s'han reforçat.
El pròxim compromís del club no serà fins al dissabte, dia 1 de febrer, amb el derbi a la pista dels Amics Terrassa a les 5 de la tarda.
Gràcies, Edu, vagi bé.
A tu, Pau.
I no deixem els esports de raqueta, perquè el Club Tenis Sabadell ha revalidat el títol de campió de Catalunya d'esquash per equips. Els de la carretera del Prat de la Riba van ser els anfitrions d'aquesta edició i no van tenir cap rival en les eliminatòries. 3-0 a quarts davant el SAF UAB, a semis també 3-0 davant el Rocafort de Barcelona, i fins i tot a la final es van permetre el luxe de guanyar per aquest marcador a l'Anyos Park d'Andorra. El capità d'aquest equip, Santi Alta Riba, assegura que estaven molt segurs de revalidar aquest títol.
Nosaltres tenim, clar, el team dels jugadors que teníem, sobretot en squash, tenint el 22 del món i tenint després l'Hugo Lafuente, que està en aquest moment el 4 d'Espanya, i el Marc, que està al 13, teníem molta confiança en guanyar el campionat.
Doncs aquesta tripleta que estava formada, ara ho escoltàvem, per el Marc Altarriba, per l'Iker Pajares i per l'Hugo Lafuente, que es van desfer dels seus rivals amb molta solvència. L'equip ja es prepara pel campionat d'Espanya, que es disputarà el mes de maig amb els sabadellencs com a subcampions de l'edició de l'any passat, on van caure de manera ajustada a la final davant l'Algemesí valencià. El mateix Altarriba apunta quin creu que serà el pronòstic per l'equip sabadellenc d'esquash d'aquest 2025, després de començar-lo amb el campionat de Catalunya al Sarró.
Pronòstic bo, aviam. Estic molt il·lusionat en poder... I aviam si podem ser campions d'Espanya per equips. Estic molt il·lusionat. He confeccionat un equip molt bo, no te'l puc dir perquè hi ha algun estranger, i són coses secretes. Fins que no quedin 10-15 dies, no vull dir noms. A part de l'Iker, el meu fill, i l'Hugo Lafuente, ¿vale? Però vull dir que... tenim bones expectatives.
Doncs haurem d'esperar, perquè aquest campionat d'Espanya per equips d'esquash es disputarà del 16 al 18 de maig a Palència amb el Club Tenis Sabadell, buscant un bon paper i millorar el subcampionat aconseguit, en aquest cas, l'any passat.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
9 minuts per arribar a les dues, un altre canvi d'esport. En aquest cas parlem ara de vòlei, perquè la tornada a la feina pel Natació Sabadell ha arrencat, en aquest cas, amb victòria a la Superliga 2 per mantenir-se també a la part alta de la classificació. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
A més, abans d'un cap de setmana clau, de seguida ens ho explicaràs.
Sí, comencem pel partit d'aquest cap de setmana, on els nadadors van guanyar 3-1 al Volei Arenys, un rival de mitja taula que va posar la por al cor als d'Adrià Jiménez, guanyant, adjudicant-se el primer set. El club, però, va poder remuntar el partit sense massa complicació, enduent-se de manera clara el segon i el tercer i portant el quart fins al 28-26. El primer set cedit pels nadadors és una tònica habitual dels sabadellencs, que acostumen a tenir molts errors al principi del partit i que els ha costat més d'un disgust al llarg de la temporada. Camilo Caro és el capità de l'equip.
Tenim un equip molt jove i, bueno, a vegades també és això, és una mica el que dius tu, la dinàmica d'aquests últims partits, però, bueno, hem de... aprendre perquè, bueno, un 3-1 segueix sumant els 3 punts, però mira ja Grau, que va ser un primer set dolent i després pues, tornes a tropar-se en algun moment del partit i te'n vas al tie-break i aquí sí que et deixes un punt. I això és el que hem d'intentar evitar.
amb la victòria. El club continua tercer a la Superliga 2 i és que ni el Barça, primers, ni el Roquetes, segons, van fallar aquesta passada jornada. El que sí que és segur és que aquest pròxim cap de setmana un dels dos es deixarà punts i és que diumenge al matí s'enfronten entre ells en un duel clau, com dèiem. Així doncs, una victòria del club els faria recuperar la segona plaça en cas de victòria culer o comprimir més la part alta en cas de victòria roquetenca. Caro assegura que ells han de fer la seva feina i no centrar-se en els altres.
No hem parlat massa dintre el vestuari de què és el que més ens convé, si que Barça guanyi i així Barça ja se'n va liderat sol i nosaltres ens barallem contra les Roquetes o què, però bueno, nosaltres és el que et deia, hem de seguir concentrats en sumar els 3 punts, la Lliga i els equips de mitja taula segur que aniran traient punts als equips de dalt i si nosaltres estem sòlids, pues tindrem la recompensa.
El club, ja sabent el resultat del partit entre el Barça i el Roquetes, jugarà diumenge a 5:45 a la pista del Vikings Volley Prat, equip de mitja taula.
Això el masculí, el femení, per la seva part, va tornar a caure i ja podríem dir, Oriol, que s'ha acomiadat de forma virtual de les opcions de disputar les fases d'ascens a Superliga 2.
Sí, així és. Els de Xavi Perales van dilapidar un 2-0 a favor per acabar perdent el tiebreak contra les últimes, el Sasset Lleida. Les nedadores no van saber tancar el partit i van veure com les lleidatanes aconseguien a les naus la seva segona victòria de la temporada. Marta Carrascosa, capitana de l'equip, reconeix que era un partit que no es podia perdre.
Molts errors de part de totes les posicions, on no vam saber tancar els punts, on no vam saber rebre correctament com tocaria, de la millor manera possible. Bueno, ens responsabilitzem totes molt d'haver perdut aquest partit. Som conscients que era un partit que no es podia perdre. I bueno, l'únic que ens queda és seguir mirant cap endavant, seguir amb l'objectiu que tenim aquesta segona volta, que és doncs, guanyar tots els partits que hem guanyat a la primera volta i els que no ha sigut així, doncs, tenir la revanxa, com se li diria, per poder-ho fer.
Després de la derrota, les zones del club són vuitenes i ja estan més a prop del descens que no pas de les places que donen accés a la fase de descens. Les nedadores buscaran doncs aconseguir aquest cap de setmana la primera victòria de l'any a la pista de l'Hospitalet, com el Sasset Lleida, a la zona baixa de la taula.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi molt bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minutets per arribar a les 2. Un altre canvi d'esport. Parlem ara de bàsquet perquè s'ha posat punt final a la ratxa de 7 victòries consecutives del Sant Nicolau a la Copa Catalunya masculina. Els col·legials, que amb aquesta bona dinàmica s'havien mantingut al capdavant de la taula, van perdre de només 2 punts a casa contra el Sant Adrià. Els de Jonathan Ramírez van tenir l'opció d'endur-se el partit sobre la botzina, però el triple de Nil Deix no va entrar i el marcador final va ser aquest definitiu 73-75. El tècnic dels Grana fa autocrítica.
Un partido que la verdad, bueno, sabíamos exactamente al ritmo que jugaba y la intensidad que le pone. Hubo muchos ratos de partido que, bueno, descuidamos un poquito lo que es importante para nosotros, que es sobre todo en el tema defensivo, y a partir de ahí después nos cuesta mucho más el ataque. Cierto es que llegamos al final de partido empatados, tuvimos el tiro para ganar, pero bueno, durante el partido hubo muchas cosas que no hicimos bien. Entonces, bueno, és una derrota, tarda o temprana tenia que llegar i que no sirva de toque d'atenció.
A més, aquesta derrota ha fet que el Sant Nicolau hagi perdut la condició de co-líder, que fins a aquesta passada jornada compartia amb el Minguella i fins fa dues amb l'Artés. Els barcelonins no han cedit a la lluita i es mantenen líders ara en solitari, mentre que els vegencs encadenen dues derrotes consecutives que han fet que caiguin a la tercera plaça. L'Artés, de fet, és el pròxim rival del Sant Nicolau, que necessita la victòria, com diem, per impedir que el Minguella s'allunyi al capdavant de la classificació. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es disputarà a Artés aquest duel clau per les opcions d'ascens directe del Sant Nicolau. I un grau per sobre, a Supercopa, el Natació Sabadell va caure a casa, davant el CUE, davant el Círcul de Badalona, de 10-70-80, i encadena dues setmanes consecutives caient, a més, a les naus. Els de Pol Velázquez continuen acusant la baixa del base Pau Ruzafa, que, recordem, va patir una lesió a l'esquena durant el partit anterior i no van saber trobar solucions davant un rival teòricament inferior. Guillermo Baltà, màxim anotador per part del club, amb 15 punts, creu que més enllà d'aquesta baixa de Ruzafa, la derrota també es deu a un excés de confiança.
Va fer mal a l'esquena al Pau Ruzafa i això es nota perquè bueno, el que falti un base sempre es nota en atac, no? Però bueno, ja sabíem que era una defensa dura la del Badalona, i això, la seva intensitat, doncs, ens va passar per sobre, tot i que al principi teníem el partit controlat, però bueno, un mal tercer quart ens va passar factura al final.
Amb aquestes dues derrotes consecutives, els de Pol Velázquez continuen a mitja taula, són setens en aquesta Supercopa, amb un balanç igualat de 7 victòries i 7 derrotes. Aquest pròxim cap de setmana els nedadors visiten la pista del Tecla Sala de l'Hospitalet, que és sisè, una posició per sobre del club, amb una victòria més. El salt inicial serà diumenge a 5:45 de la tarda. I acabarem fent un parell de punts d'handbol perquè fa una estona hem conegut, notícia allò pràcticament d'última hora, que Ian Tarrafeta ha fitxat pel Nantes. El central canviarà d'aires, abandonarà el PID per fitxar per l'actual líder de la Lliga Francesa. El jugador format a l'Oar Gràcia, també el Granollers, continuarà el seu equip fins a final de temporada i serà el juliol quan canviarà d'aires, fitxarà pel Nantes, on ha signat fins al 2029. Recordem que portava des del 2020, com hem dit, Tarrafeta al club francès, al PIDEX. Doncs el mateix Tarrafeta, juntament amb el també sabadellenc Dani Fernández, es troba amb la selecció espanyola disputant el Mundial, on aquest vespre inauguren la Main Round. Els hispanos, que han passat tercers amb 3 punts, es veuen les cares amb Noruega, que no n'ha arrossegat cap. Recordem que només passen els dos primers classificats als quarts de final. El duel arrenca al Unity Arena d'Oslo a partir de 9:15 d'aquest vespre. Un minut i seran les dues, ho deixem aquí. Us enviem una forta abraçada del Toni González des del control tècnic i també de part de tota la redacció d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà més esports, més Hotel Suís a partir de la una amb el Sergi Parc al capdavant. Ara us deixem amb el Notícies Migdia i amb el Pere Gallifa. Que vagi bé, bon dimecres, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.